que una cámara.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip tècnic habitual que s'encarrega de tot això, de les connexions, els jacks, els micros, els auriculars i totes aquestes coses. Una colla de gent que encapçala el Toni Olivella i que, si el cas ho necessita, si ho requereix, doncs té la col·laboració també del Marc Pujol. I aleshores jo ja, tot a punt, engego aquí les meves explicacions. Ja sabeu de cinc fets que compliran anys durant la setmana vinent i que després, doncs, la Goretti Martínez recollirà, separarà i penjarà de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres el pugueu escoltar quan vulgueu. Doncs avui un episodi més, i com que ja estem a dintre del mes de novembre i ja sabeu que a nosaltres ens agrada també compaginar aquestes explicacions de la meva veu ja una mica cansina i monòtona amb música, doncs hem buscat una cançó que parlés de novembre i hem recordat que l'inefable Lluís Llach va fer en el seu moment aquesta versió o aquesta cançó que porta per títol Novembre.
Vingueres a prendre i al final vas ensenyar-me fins com un fil cosiràs l'Atlàntic amb el meu mar petit, perquè era novembre. Aquella nit era tot això d'obtenides fer imparables amb els teus acords. Tu eres llum, eres por, eres pau i foscor, ara dos o amargant, ara fràgil i amant. Vàrem percebre en un moment que compartia un tresor. És tan senzill juntar les veus quan un mateix batec comú, ritmes i fibres de cançons. Perquè era novembre, perquè la guitarra, perquè cal entendre quan s'està enmig d'un mirac. Perquè el temps no ha allunyat les nostres veus, podem cantar junts, perquè era novembre. Només els ulls brillen més que les dins, cantes molt endins perquè així voles més lluny. Tens el foc, vius el verd, ets un tendre pervers, vent i pluja amargant, pell ardent de la mà. Jo et deixaré, faig un camí, però em fa feliç omplint l'espai amb les cançons. Giraré el cap quan sigui lluny, pregant els déus que cap escull deturi el rumb que du el teu cor. Perquè era novembre, un dia de gràcia, vingueres a prendre i al final vas ensenyar-me. Vinc com un fil cosiràs l'Atlàntic amb el meu mar petit, perquè era novembre, perquè la guitarra, perquè cal entendre quan s'està enmig d'un miracle. Que ens hem allunyat les nostres veus, podem cantar futur.
11 de novembre de l'any 1871. 1871, el dia que a Anglaterra comença la Football Association Cup d'aquell any, que és la primera edició del que ara es coneix com a Copa Anglesa, o més ben dit, la Copa Emirats, per qüestions de publicitat, i que és, com diem, la competició de futbol més antiga del món. Es disputa en aquell moment i participen els equips avui en dia que juguen a les dues lligues, a la Premier League, a la Copa de la Lliga, a les categories inferiors i totes aquestes coses. Diu un munt de gent, des de l'equip més famós en aquest moment i més tècnic i més professional, a equips amateurs de petits pobles que s'hi participen amb la intenció de veure de convertir-se en allò que en diuen un mategegants i poder arribar a la final, cosa que, és igual. El campió d'aquell primer torneig que es va disputar entre equips de futbol que en aquell moment no hi havia cap professional, eren tots amateurs, i va guanyar el Wanderers, un equip d'ex-estudiants d'escoles privades de Londres, de pijos, per dir-ho d'alguna manera, que de les 7 primeres edicions que es van fer d'aquell torneig, en va guanyar 5. Sempre eren clubs aficionats, naturalment amb uns quants diners i de la part més potent d'Anglaterra, de la part del sud d'Anglaterra. Fins que el 1883, és a dir, uns quants anys més tard, 12 anys més tard, va guanyar el Blackburn Olympic, un equip no del nord d'Anglaterra, però sí del centre d'Anglaterra, un equip de fora de l'àmbit habitual, de l'àmbit inicial, que va derrotar a la final els Old Etonians. Però, naturalment, quan ràpidament es va veure que allò tenia èxit i tal, es va professionalitzar, va arribar al professionalisme el 17 de l'abril de 1883, es va fundar la Football League i els equips amateurs van començar a perdre protagonisme perquè, evidentment, els altres ja eren professionals i anaven amb tot això. De totes maneres, des de la creació de la Football League, només un equip de fora d'aquestes regions ha sigut campió. Va ser el Tottenham Hotspur de la Lliga del Sud que va derrotar el Sheffield United de la Football League a la final de l'any 1901. El 1901. Després també, el 1927, es va produir una excepció. Dic això perquè l'altre eren tot equips de casa, per dir-ho d'alguna manera. El 1927 va guanyar la Copa el Cardiff City, un equip de la Lliga Anglesa, però que tenia la seu social i l'estadi i tot això a Gales. I Gales es considera que és una altra nació. Per tant, les estadístiques diuen que és l'únic equip no anglès que ha sigut campió d'aquesta Football Association, d'aquesta Cup de la Football Association. De totes maneres, també s'ha de dir que va haver-hi un equip escocès, el Queen's Park, que durant 2 anys, en concret el 1884 i el 1885, va arribar a la final. Va arribar a la final, també era de fora aquest equip, no? Després la cosa, però, ha caigut en mans dels professionals i està, no direm que decidida, però hi han sempre els grans favorits. A la dècada dels 50, per exemple, va ser el cas del Newcastle, el United i el Newcastle, que va guanyar 3 vegades en 5 anys. A la dècada dels 60, el Tottenham Hotspur va guanyar 3 trofeus o 3 edicions en 7 temporades. I això va determinar que es parlés d'un període londinenc, perquè en tota aquella època, amb 11 copes en 22 anys associades en aquella regió. Però altra cosa és les categories. Per exemple, el 1973, el Sunderland, que era un equip en aquell moment de segona divisió del futbol anglès, va guanyar aquesta copa, va guanyar aquest torneig. Una proesa, diguem-ne, que van repetir a l'any 1976 un altre equip de fora, també, de tot això, de segona divisió anglesa, el Southampton, i el 1980 el West Ham United, que va ser l'última victòria aliena a un equip de la màxima categoria. Després, a partir d'allí i moltes vegades abans, eren sempre els equips més poderosos. De fet, des de 1988, els 4 quatre grans equips del futbol anglès, el Manchester United, el Liverpool, l'Arsenal i el Chelsea, es van emportar, de 23 copes que es van disputar, se'n van emportar 19. No? Val a dir, que no ho hem explicat això, que la Football Association Cup és una competició d'eliminació directa. No hi ha quadre d'eliminatoris. Tothom s'apunta a cada ronda, no fan allò que ara dius, bueno, doncs i després, quan s'acabi això, el guanyador d'aquest s'enfrontarà amb l'altre. No. El sorteig es fa cada vegada que resol una eliminatòria, per dir-ho així. I a més té una altra particularitat. Es jugava a partit únic. Els empats es resolien fent un nou partit, però en aquest cas a casa del visitant. És a dir, una casa del que d'això, i si allà no podien i empataven, doncs havien de fer-ho amb el visitant. Això es va canviar al 1990, quan es va implantar la pròrroga i els penals. De fet, hi ha la història de que el Fulham, un equip que va jugar 12 partits amb 6 rondes per arribar a la final, i hi ha un total de 14 rondes, primer les de classificació, després les proper rounds, que són ja quan entren els equips potents i comencen amb històries, i després ja anem directament a les semifinals i la final. Tot això comença el mes d'agost. Bé, en qualsevol cas, recordem que tal dia com avui, a l'11 de novembre de 1871, aquesta que avui s'anomena Emirates Cup, la Copa Emirates, va fer la seva primera edició com una copa de la Football Association britànica. I com que el futbol belluga masses i fa cançons i fa coses d'aquestes, vam recordar tots plegats que el Delfí Abella, un dels fundadors del grup dels 16 jutges, havia fet una cançó que es titulava i es titula Cap a futbol, cap a futbol. Dir que d'aquesta mateixa cançó, la colera, diguem-ne així, perquè és declaradament colera, Guillermina Mota, havia fet una versió que havia introduït referències al Barça i com una cançó del Barça que portava per títol Cap a futbol. I vam pensar, doncs, posem el cap a futbol. Aquí el teniu, doncs, Guillermina Mota, Cap a futbol. Barça! Barça!
Cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol.
Cap a futbol.
Cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa, amb fort i un ànim meu dol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol.
Cap a futbol.
Un dia i altre, cap a futbol. El senyor vestit de negre, que corre pel mig del camp. És blanc de tots els dicteris, atreu sempre un aïllat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal de l'os mussol. Orellut ximple borratxo, que ens has anul·lat un gol.
Cap a futbol.
És un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la pica dels culpables, traïdors l'afició no vol.
Cap a futbol.
Que hi va la vida, cap a futbol. La massa escalvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol.
Cap a futbol.
Poble, no et paris. Cap a futbol. Cap a futbol.
12 de novembre de l'any 1956, el dia que a la capital francesa, és a dir, a París, mora el metge i polític espanyol Juan Negrín, que va ser durant una època president de la Segona República Espanyola. El Juan Negrín era el primogènit d'un negociant canari força ric i, a més conservador i, a més catòlic, fins al punt de que va tenir un germà sacerdot claretià i va estudiar al Col·legi Privat La Soledat, on va obtenir les màximes qualificacions de batxillerat, i el pare, il·lusionat, el va enviar a estudiar medicina a Alemanya. Va passar per les universitats de Kiel i de Leipzig, on el 2 d'agost de 1912 va ser nomenat doctor, va obtenir el grau de doctor, mentre publicava alguns treballs de recerca en revistes de recerca de fisiologia en revistes alemanyes. Quan va arribar la Primera Guerra Mundial a Alemanya, ell, com que es va quedar per allà i tombava per l'universitat, doncs, com que tots els seus jefes van haver d'anar al front, ell va començar a fer tasques docents, penseu que dominava 10 llengües, i mentrestant es va casar el 21 de juliol de 1914 amb la russa Maria Mikhailova Fidelman, amb la que tindria 5 fills, però que en un moment determinat moririen dues de les filles de cop, i el matrimoni es va distanciar fins a arribar a separar-se. El 1915, de fet, en Negrín va decidir tornar a Espanya, quan va veure que li concedien una beca que li permetria seguir estudiant i que ni més ni menys que Santiago Ramón y Cajal el recomanava per dirigir el Laboratori de Fisiologia General de Madrid. Cap a Madrid, doncs, que se'n va el noi, continua els seus estudis, revalida amb un premi extraordinari el seu títol de metge que havia obtingut a Alemanya i fa una tesis doctoral qualificada d'excel·lent mentre fa d'opositor i guanya la càtedra de Fisiologia de la Universitat Central de Madrid, on crearà una escola de fisiologia que serà coneguda a nivell mundial, però que a l'any 1930 abandonarà perquè el crida la política. Mira, tothom té una debilitat. Ingressarà al PSOE de la mà d'Indalecio Prieto, en plena dictadura de Primo de Rivera, i aconseguirà un acte de diputat per la seva circunscripció nadiua, per Les Palmes, a les eleccions generals de l'any 31. Un càrrec que mantindrà fins al 1934, ocupant càrrecs així públics com vocal suplent del Tribunal de Responsabilitats o membre d'una comissió directiva del grup parlamentari socialista, participant a les comissions parlamentàries de pressupostos, d'hisenda, d'Estat. Serà implicat en la revolució de 1934, però serà absolt, no així li passarà a Largo Caballero, que serà empresonat, i que farà que ell prengui la presidència del grup parlamentari socialista a les Corts. El 1936, ja engegada la Guerra Civil, per tant, serà nomenat ministre d'Hisenda del primer govern de Largo Caballero i supervisarà una operació que tindrà les seves repercussions. Es tracta ni més ni menys de traslladar les reserves d'or del Banc d'Espanya, unes 510 tones d'or, a Moscou, que en aquells moments, evidentment, era amic del govern d'Espanya, per així evitar que poguessin caure aquestes tonelades d'or en mans feixistes i, a més, poder, diguem-ne, subvencionar o pagar la guerra. Tot això provocarà que el desplaçament d'aquest or fins a, com diem, fins a les costes de Cartagena i després fins a Moscou i tal, impliqui o iniciï la llegenda aquella de l'oro de Moscou que Franco es va encarregar de repetir no sé quantes vegades. El 1937, després d'un any de guerra, el govern de Largo Caballero trontolla, els comunistes comencen a fer de les seves i, per tant, fan fora Largo Caballero i ell serà nomenat president del govern. El 30 d'abril de 1938 farà públics els seus famosos 13 punts, uns 13 punts que sotmet a la consideració dels revoltats, del nom deien nacionals, de cara a un acord de pau. Però, evidentment, Franco ho rebutja. Franco exigeix la rendició incondicional dels republicans i el negre Madrid diu, bueno, doncs, escolta, ja que vols canya, canya, fa una nova ofensiva militar que, lamentablement, fracassa i que acabarà amb l'Espanya republicana dividida en dues parts. Pel Llevant han arribat fins a Mart els revoltats i, per tant, queda la part de Barcelona i Catalunya i la part de baix d'Andalusia. El govern es desplaça a Barcelona l'any 1937, es reorganitza i Negrín intenta frenar el moviment revolucionari intern del bàndol republicà, anunciant la retirada, el 21 de setembre del 38, anunciant la retirada de les brigades internacionals, esperant que la situació tensa que en aquell moment ja comença a haver-hi a Europa de cara a la Segona Guerra Mundial, el que serà la Segona Guerra Mundial, pugui ajudar. Però com que hi ha els acords de Múnich, la situació no hi és, i per tant els republicans, l'Espanya Nacional, acaba sent derrotada. Al final de la guerra, Negrín s'instal·larà a França, d'allà passarà a Londres, encara com a president de la República, fins que el 1945 abandonarà el càrrec per divergències amb Prieto i amb Martínez Barrio, que el faran dimitir i que acabaran expulsant-lo del PSOE a l'any 46. Passarà un temps al Regne Unit i quan s'acabi la Guerra Mundial s'esfincarà a França, morint a París, com dèiem, un 12 de novembre de 1956. I com que en Juan Negrín, abans que polític, havia sigut metge, doncs mira, hem buscat una cançoneta així agradable i tranquil·la i divertida d'en Pierre Perret, que porta per títol Doctor, per recordar també aquesta vessant de metge en la qual, pel que tot diu en totes les cròniques, Juan Negrín també hauria sigut notable i hauria brillat. Per tant, Pierre Perret, Doctor.
Docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crasse. Quand je crasse, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Aussitôt, j'ai la vue qui baisse, les nerfs qui lâchent, l'œil qui tressaute. Je sens mon sang qui tourne en graisse et mes tabourets qui se dépotent. Docteur, quand je m'ennuie, j'ai faim. Quand j'ai faim, je mange. Quand je mange, j'ai soif. Quand j'ai soif, je bois. Docteur, quand je bois, je me sens seul. Quand je suis seul, je m'ennuie comme une enclume, alors je fume. Dès lors, mes doigts de pied sont brûlants et j'ai le fer à souder qui se bouche. Et je sens nettement mes globules blancs qui se font des toasts avec les rouges. Docteur, je dois être amoureux. J'ai une fièvre de cheval et je perds tous mes plumes dans le bouillon de légumes. Docteur, la faiblesse me gagne. Je me sens plus bas qu'un taux de caisse d'épargne, alors je fume. Mais je tousse encore, c'est la tempête. Et quand j'ai craché tout le bottin, je l'ai soufflé sous les côtelettes qui s'usent comme des plaquettes de frein. Docteur, je digère très mal. Et quand je vais au bal, si je digère mal, c'est une vraie vacherie. Docteur, il y a des bruits bizarres. Et pour pas que ma cavalière se marre, alors je chante. Mais dès que je chante, ça me donne soif. Et quand je bois, je me sens vite seul. C'est quand je suis seul que je me consume. Et c'est pour cette raison que je fume. Docteur, en plus de ça, je dors pas. Et moi, quand je dors pas, je me casse pas la tête, je prends une cigarette. Docteur, je me refous à tousser. Ma tension monte et je deviens sourdingue. Et ça me rend dingue. Je sens bien que je me barre de la tige, ça me fout le bourdon dans la théière. Je suis gay comme un mec de 100 piges qui vient de signer une rente viagère. Docteur, en plus de ça je joue. Quand je joue je tremble, quand je tremble je bois, quand je bois j'en renverse. Docteur, ces choses-là m'ennuient. Quand je m'ennuie je remâche mon amertume, alors je fume. Et je tremble à nouveau, quel malheur, comme la bicoque d'un garde-barrière. Mais je fumerai plus, c'est la dernière, je vous le jure sur mon percepteur. Docteur, j'ai tant d'amertume. Je me dis qu'après tout, je m'en vais faire comme vous, je vais m'en griller une.
13 de novembre de l'any 1819, el dia que neix a la ciutat de Barcelona Estanislau Figueres i Moragues, el que serà el primer president de la Primera República Espanyola i del seu Consell de Ministres. En Estanislau Figueres, com dèiem, havia nascut a Barcelona, va estudiar a Valls, a Barcelona també i a la Universitat de Cervera, on es va graduar en dret a l'any 1844. Va exercir durant un temps com a abogat a Tarragona, destacant ja les seves idees liberals. Ell es va afiliar al Partit Progressista, però quan va veure el pa que s'hi donava, diguem-ho així, va decidir crear el Partit Demòcrata perquè ell tenia i va tenir tota la seva vida ideals republicans. Quan esclata la Revolució d'Europa o el moviment revolucionari a Europa el 1848, en Estanislau Figueres es desplaça a Madrid i allà intenta impulsar el liberalisme radical, fracassant, i per tant es retira de la política, torna a Tarragona a fer d'abogat. Però els republicans no estan sobrats de gent i el 1851 aconsegueixen que decideixi tornar a la política, que torni a la política, que es presenti a les eleccions a diputat i que ho sigui un dels quatre diputats republicans que tindrà aquell Parlament. La seva oratòria i la seva habilitat a l'hora de negociar el fan ràpidament notar, el fan destacar especialment durant la Bicalvarada, és a dir, la Revolució de 1854, el pronunciament militar de 1854, on ell s'integrarà a la Junta Revolucionària de Tarragona i quan es facin les Corts Constituents del Bienni Progressista serà elegit un dels 21 diputats que en el seu moment votaran per eliminar, sense aconseguir-ho naturalment, la monarquia d'Isabel II. Passarà a viure a Madrid, instal·larà allà el seu bufet d'abogat i a les eleccions de 1862 aconseguirà un acte de diputat per Barcelona. Allà es anirà al Parlament i es posarà junt amb Castelar, Salmerón i Pimargall, allò l'oposició farà l'oposició republicana que intervindrà a les revoltes de 1866 i 68. Ell mateix serà detingut, empresonat i deportat a Pamplona. Però quan el 1868 es produeix la revolució, la gloriosa, i s'aconsegueix que Isabel II hagi d'agafar les maletes i se'n vagi cap a França, ell començarà la seva lluita per instaurar la república. Entrarà al comitè màxim del Partit Republicà, on estarà fins al 1873, mentrestant fundarà i dirigirà un diari clarament republicà, com va ser la Igualtat, i el 1869 serà elegit diputat a les Corts Constituents, curiosament, als districtes de Tortosa, de Barcelona, de Vic i de Madrid. I, evidentment, es constituirà el líder de la minoria republicana partidària de construir un estat federal i contrària a la monarquia d'Amadeu I, que acaba triomfant i entrant al Parlament espanyol. Ell allí mantindrà el seu escó fins a 1872 i quan abdiqui Amadeu I, Figueres es dedicarà a l'intent d'aconseguir, i ho lograrà, el Parlament republicà, que Espanya es converteixi en una república. I, efectivament, ell es convertirà amb el nou cap de l'Estat, que reunirà les dues càmeres i acceptarà l'abdicació d'Amadeu I quan aquest marxi. A l'11 de febrer de 1873 serà elegit el primer president, formarà un govern que ell definirà com a neutral, en coalició amb els republicans, amb els radicals, amb els progressistes, tot esperant que les eleccions democràtiques que s'anuncien donin peu a la República Federal. Però els radicals es revolten, els federalistes catalans proclamen l'Estat català, per tot Espanya comencen a sortir moviments revolucionaris i el 22 de març de 1873 es dissoldrà l'Assemblea i es convocaran novament eleccions els dies 10 i 13 de maig d'aquell mateix 1873, que crearan unes Corts Constituents que ampliarà, per les quals, per l'elecció de les quals s'ampliarà el vot fins als, a partir dels 21 anys. Vaja, abans era més amunt. La comissió permanent que dirigirà la transició no està massa d'acord amb les idees republicanes de Figueres i aprofita que se li mora la dona a Figueres i està, doncs, unes setmanes, per dir-ho així, fora de circulació, i els altres impulsen un cop d'estat que fracassarà gràcies, intentant prendre-li el poder, gràcies a l'energia de Pimargall que, com que des del Ministeri de Governació ha sigut elegit per suplir temporalment a Figueres, doncs fa aquestes accions. Arriben les eleccions democràtiques, doncs, que es proposaven, triomfen els federals i el 7 de juny imposen la República Federal, mentre Figueres, veient la fusta festa i la força de Pi Margall, es retira i deixa a Pi Margall com a president. Marxa cap a França, cap a l'exili, i tornarà, però ja no... vindrà a donar suport al govern durant la cop d'estat del general Pavia, però al final, quan pugi al tron, Alfons XII, ell, que és absolutament republicà, abandonarà Espanya, s'exiliarà definitivament a França i allà morirà, com dèiem, l'11 de novembre de 1882, el primer president de la Primera República Espanyola, Estanislau Figueres i Moragues. I en homenatge a un republicà de pro i de rango com ell, doncs aquí teniu la banda republicana interpretant una cançó dedicada a la República, que porta per títol La República en Espanya.
Al partir con rumbo hacia el extranjero, le dejó a su pueblo una locución. Fue una despedida, un adiós postrero, pero nada dijo de la abdicación. En un tren expreso la reina Victoria salió con sus hijos para la frontera. Por un accidente en la trayectoria llegaron a Francia viajando en tercera. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Madrid vestido ya de primavera, vio flotar airosa en la castellana, y sobre el palacio en España entera, la nueva bandera, la republicana. Se instaló el gobierno y en primer decreto puso a toda España bajo ley marcial. Luego en su programa dijo don Niceto que habrá una asamblea constitucional.
América espera que de nuevo brote, con la rebeldía sin dificultad, la justicia hidalga del buen Don Quijote, el perdón sereno y la libertad.
España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
14 de novembre de l'any 1765. El dia que neix a la ciutat de Township, a l'estat de Pennsilvània, el, podríem dir, inventor del vaixell de vapor Robert Fulton. Robert Fulton era fill d'una família relativament benestant. Tenia tres germans grans i un germà més petit i es va quedar sense pare quan tenia 3 anys, el Robert. Quan amb això doncs, va aconseguir el 1785, gràcies a la fortuna de la família, comprar una granja a prop de Pittsburgh i allà es va traslladar amb tota la família i va conèixer en Benjamin Franklin. Però el 1786 li van detectar uns símptomes de tuberculosi i un metge va aconsellar a la família que el que havia de fer per curar-se era fer un viatge oceànic. En Fulton va dir, carai, sí, perquè en Fulton, i us estalviaré tota la història, però va tenir una història privada força, força complicada i per aquell temps força escandalosa, i en Fulton, com deia, va agafar la maleta i se'n va anar cap a Europa. Es va establir durant un temps a Anglaterra, si estaria finalment entre pitos i flautes 20 anys, portava una colla de cartes de presentació, una destinada a Benjamin West, un artista que havia sigut molt amic dels seus pares i que el va acollir a casa seva ensenyant-li pintura i fent que guanyés diners pintant retrats i paisatges, encara que el Robert de seguida es va començar a decantar més que pel dibuix i l'artístic, pel disseny industrial. Era un moment que a Anglaterra estava molt de moda els canals d'aigua, els canals per on passaven vaixells remolcats per cavalls, i que eren com les autopistes d'avui en dia, no? Portaven coses amunt i avall i tal. Doncs ell es va interessar per aquest tema, buscant millorar aquests remolcadors amb algunes patents que finançava en Robert Owen, un potentat d'aquella època. El 1793 el Fulton decideix fer el pas, ell ha fet els seus estudis, ha fet les seves proves, i proposa als governs d'Estats Units i d'Anglaterra, un cop ha conegut el duc de Bridgewater, Francis Egerton, que té un canal on ell fa les proves d'aquests vaixells, proposa als governs aquests, com deien, un remolcador de vapor. Escriu fins i tot un tractat de planos i tot això, el 1796, sobre canals, i construeix fins i tot una colla de vaixells pel seu amic, pel duc de Bridgewater. Però com que veu que els anglesos no li fan gaire cas, el 1797 decideix agafar les maletes i anar-se'n cap a Madrid. Ai, Madrid, què més hagués volgut Madrid que rebre-la amb ell? Cap a París, vull dir, quan ell ja, on ell ja té una certa fama com a inventor. Allà estudiarà i perfeccionarà les seves matemàtiques, la seva química, i dissenyarà el primer submarí de propulsió humana, diguem-ne, no? Un submarí que havies de remar des de dintre, el Nautilus de l'any 1800. Experimentarà també, començarà a experimentar amb torpedos, tot amb èxit, però no hi ha manera d'aconseguir subvencions de franceses, i per tant va veure el ministre de Marina del Directori Revolucionari i li diu, home, si vostès estan en guerra amb Anglaterra, construir aquests torpedes que jo els hi plantejo és un avantatge. I aleshores, bueno, sense massa convicció, li donen una subvenció que li permet anar tirant. Però a París, anava a tornar a dir Madrid, a París, el 1801, Fulton coneixerà Robert Livingston, que és l'ambaixador d'Estats Units, ja llavors independitzat, l'ambaixador d'Estats Units a França, i també comparteix amb ell la vessant científica. Tots dos es posen a rumiar, a construir, a dissenyar un vaixell de vapor que experimenten al Sena, primer, val a dir, amb poc èxit inicialment, el primer se'ls hi enfonsa el 9 d'agost de 1803, però que al final aconsegueixen que sigui un vaixell de vapor i que funcioni. Però en Fulton està ja cansat de que els francesos no li facin ni punyetero cas i decideix tornar a Gran Bretanya. Allà va veure el ministre William Pitt, el jove, i li ofereix construir armes per la Royal Navy, que en aquells moments està preocupada perquè veu que Napoleó igual envairà Gran Bretanya. En Fulton, per tant, tindrà carta blanca i crearà les primeres mines que s'experimentaran a Bolonya, val a dir que amb poc èxit, i que provocaran, com que els anglesos han derrotat a Napoleó a la batalla de Trafalgar, ja no veuen tan necessari tot això, i provocarà una certa indiferència cap al Robert Fulton i les seves propostes. Per tant, ell, decididament cansat ja de tanta rebre el vuelvo a usted mañana, el 1806 agafarà les cames i se'n tornarà als Estats Units junt amb Robert Livingston, on construirà el 1807 el primer vaixell comercial, el North River Steamboat, amb el que transportarà passatgers entre Nova York i Albany en 32 hores i, per tant, aconseguirà una certa requesta, i mentre que el Ministeri de la Guerra li demana que dissenyi i construeixi el primer vaixell de vapor de guerra, un primer vaixell de vapor de guerra que debutarà a la guerra anglo-nord-americana. Mentrestant, ell es dedicarà també amb Livingston a construir un altre vaixell de vapor, el New Orleans 2, pensat, aquest ja per circular, són aquells que surten a les pel·lícules de Lo que el viento se llevó, per circular per rius més amples i menys fondos com el Mississippi fins a Nova Orleans. anys. Fulton morirà el 1815 a Nova York d'aquella tuberculosi que en un moment determinat el havia empès a prendre el camí cap a Europa. I com que parlem de vaixells, no he volgut buscar cap, o no hem volgut buscar cap cançó que parlés de vaixells de guerra, i ens n'hem recordat que l'ara homenatjat i pluripremiat Joan Manuel Serrat, en un moment determinat, va fer una cançó que portava per títol Barquito de Papel. Doncs, en contrapunt als vaixells de guerra d'en Robert Fulton, aquí teniu el Barquito de Papel de Joan Manuel Serrat.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo.
de novembre de 1916. El dia que a Suïssa, en concret a la localitat de Vevey, mora l'escriptor polonès Henryk Sienkiewicz. En realitat, Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz de Oski. Bueno, oblidem-nos d'això. Ell era de família noble polonesa, una família, però, que havia empobrit, que tenia 5 germans, i que el setembre de 1858 va començar estudis a Varsovia, on la família s'havia establert provisionalment i on es va consolidar el 1861. Les notes no eren excessivament brillants. Per sort, als 19 anys, com que la família estava empobrida, una altra família més poderosa, la família dels Weyer, el va fitxar com a tutor de la seva família, és a dir, com encarregat d'educar els crios d'aquella època, mentre començava a escriure la seva primera novel·la, Sacrifici, mai publicada, i rebia el diploma de batxillerat. Va intentar sense èxit estudiar medicina, també va intentar estudiar grec, i com a molt va aconseguir uns estudis d'història que el van condemnar a viure en la pobresa fins que el príncep Boronietschi el va fitxar també per fer de tutor de tota la mainada que acollia la seva casa. Ell va començar el 1869 com a periodista, a fer escrits amb diverses publicacions, la revista setmanal, el Setmanari Il·lustrat i la Gazeta Polonesa, amb el pseudònim Litbos, Al mateix temps, el 1872, va debutar com a escriptor de ficció, va fer la seva primera novel·la curta, En va, i després una trilogia, batejada com Petita Trilogia, que li va donar una certa fama a Polònia. Però ell va voler viatjar per conèixer món i després de 4 anys va agafar les cames i se'n va anar cap a Brussel·les primer, després a París i finalment a Estats Units, on va fer estada durant un parell d'anys a Califòrnia, enviant cròniques a la Gazeta Polonesa i escrivint obres de teatre que enviava a Polònia i que, per cert, doncs, van triomfar. 4 anys després, però, va fart d'Estats Units, va decidir tornar a Europa. Però per comptes d'anar a la seva Polònia, com que corrien rumors de que l'exèrcit imperial rus havia envaït l'estat de Polònia i havia començat a agafar la gent per anar a una nova guerra contra Turquia, doncs en Sienkiewicz va decidir quedar-se a París un temps fins que les aigües es tornessin a calmar. De fet, al cap d'un any i una mica més, va tornar a Polònia a donar conferències sobre els seus viatges i després va fer gires per alguns països europeus, com Itàlia, i va conèixer a la Maria Sietchiewicz, que amb qui es va casar per enviudar 4 anys més tard. Però, mentrestant, va anar guanyant publicitat i popularitat com a escriptor i ja va fer el 1879 la recopilació de les seves obres fins aquell moment amb 4 volums. I va canviar el seu objectiu. A partir de 1880, en Sienkiewicz es dedicarà a la novel·la històrica. Començarà amb una novel·la Captivitat tàrtara, mentre el nomenen redactor en cap del diari La Paraula, amb un bon sou que li permet, doncs, anar fent. Però aviat acaba perdent l'interès pel periodisme. El 1887 dimitirà com a director de La Paraula, es quedarà com a editor de la secció literària i continuarà fent novel·la històrica, Foc i espasa, El diluvi, Sir Michael, que completarà la gran trilogia. Havia fet la petita trilogia, doncs ara farà la gran trilogia, que triomfarà clamorosament. De fet, rebrà una donació d'un admirador desconegut de 15.000 rubles per haver escrit aquestes novel·les, i ell ho destinarà a fer un fons d'ajut als artistes tuberculosos. Bé, com que té fama internacional, pot començar a treure el nas i comença a defensar la causa de Polònia, que ha anat de rodes a Pilats durant aquests anys, dividida entre Rússia, Àustria, Prússia, a més amb la manipulació alemanya, que volia que es convertís en un altre estat alemany, diguem-ho així, per tant, imposant la llengua alemana. Ell impulsarà una campanya contra la prohibició del polonès, aprofitant el seu prestigi i a través del partit polític de dreta polonesa de la Democràcia Nacional, però negant-se a entrar en política. El 1895, finalment, començarà a escriure la seva gran obra, Quo Vadis, que es publicarà el 1896 i que li farà guanyar renom internacional, mentre seguirà amb altres novel·les de tipus històric com Els cavallers de la Creu, editada a l'any 1900. De les primeres edicions del Premi Nobel, en concret el 1905, els tindrà en compte la seva obra i se li concedirà el Premi Nobel de Literatura pels seus llibres d'èpica, mentre ell reivindicarà cada vegada més els seus orígens polonesos i es començarà a ficar amb problemes o amb activitats socials. Quan comenci la Primera Guerra Mundial, per poder continuar treballant en aquestes causes, marxarà cap a Suïssa, on crearà una organització de suport a l'exèrcit polonès i on col·laborarà activament amb la Creu Roja. Morirà, com dèiem al començament, el 15 de novembre de 1916, al Gran Hotel du Lac, a Vevey, a Suïssa, d'un atac de cor. Serà enterrat allà, amb un funeral, on es llegirà una carta del papa Benet XV celebrant o diguem-ne, lluant la seva persona. Quan acabi la guerra, l'any 1924, a les seves despulles seran repatriades a Varsòvia. I com que l'Enric Sienkiewicz va guanyar el Premi Nobel gràcies, en bona part, o en molta part, al seu mític Quo Vadis, doncs volem despedir el programa d'avui amb una cançó que parla de romans. És la cançó del Joaquín Sabina, Una de Romanos. I amb ell ens acomiadem, doncs, el Toni Olivella, que ha portat els comandaments durant tota aquesta estona, el Marc Pujol, que estava per aquí per si calia donar un cop de mà, i la Goretti Martínez, que ara es posarà a remenar tot això i a penjar-ho de la pàgina web. Tots nosaltres, inclòs jo mateix, en Francesc Morgades, tornarem la setmana que ve amb una altra edició de 5 a la setmana. Ara, com a comiat de la d'avui, Una de Romanos.
Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco. Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular. Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. Pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre esencial organizar bien el modo, entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, yo iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos. Y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos.
Hoy que todos andan con vídeos porno americanos,
para ver contigo me alquilo una de romanos, de romanos.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.